Jair, no vinguis. M'atrevo. M'atrevo, Jair. Aquí meio.
Aquí, Neus Rosell. M'atreveu, company?
Tu Neus, molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure d'aventures.
El búnquer.
...1922... Ponte a Emma, Bagno a Ripoli, Itàlia.
Això era un poble o un eslògan? Ponte a Emma, Bagno a Ripoli. Què?
Què dice?
Què ha dit? Què és aquesta
Bagno
frase?
Bagno a Ripoli.
Però ha de ser maco, això.
Sí.
Ja pel nom?
Home, Jair, som a la bucòlica Toscana.
Home, la Toscana, escolta'm,
és preciós.
Sí, la Toscana de seguida tothom, oh, però que és molt gran la Toscana, eh?
Sí.
Que hi ha uns pobles que són una merda.
Ai, tant, i tant, i tant. Però aquells dels xiprers,
home,
allò és ben maco, eh?
Jo, si hi ha un xiprer, hi ha com a casa.
Doncs el cementiri n'és ple.
Doncs com a casa. Perquè penso que estaria millor al cel, ara mateix.
Som en una casa de pagès on viu la família Bartali. El pare es diu Torello i la seva esposa és la Giulia. És una casa humil, però envoltada d'un paisatge de postal. Allà la vida passa lenta i tranquil·la.
Ja sento l'olor de pizza de la mama.
Mama!
Ah, la mama fa tot pizza,
eh? Mama.
No fa pizza, la mama.
No,
la mama
no pizza.
Fa pizza. La mama fa macarrone.
Macarrone, pene, pene rigate.
Pene rigate. Papardelle.
Els
Oggi
quatre...
Papardelle.
Va, sisplau, que no acabarem, eh? Si hem d'anar parlant
havíem
italià.
Jo havia de dir tot el que s'havia dit en italià. Ja he acabat.
Ja està?
Ja està, això s'havia dit papardelle.
Els quatre fills del matrimoni són en Gino, sí, l'Anita, la Natalina i el petit Giulio. Va. Ens centrarem en el fill gran, en Gino, un nano de mirada pura i brillant.
Aviam en Gino, de quin mal ha de morir.
Ja ho veurem. De moment, la vida del petit Gino avança sense contratemps. La família ha pogut fer una mica de raconet i pel seu aniversari li ha fet un regal impressionant. Una bicicleta.
Caram, l'any 1920 a la Toscana, bicicleta article de luxe.
Home.
Que vam tenir un enginyer l'altre dia que se la va haver de fer ell, eh?
Sí. Bicicleta, eh? Jo me'n recordo molt quan em va portar la bicicleta als Reis. Perquè era allò que ho demanaves i pensava, no la portaran. No la
Mira, a mi em passava el mateix.
No la portaran.
I patapam, la van portar, allà. Patapam, eh?
Bé.
Bicicleta fa molta il·lusió.
Molta.
El que passa és que aquesta, l'any 1920, és d'aquelles amb una roda gegant davant i l'altra petita darrere, perquè això és dels invents més gilipolles
allò,
que he vist a la història allò, de la humanitat.
El boig, que va, el borratxo que va inventar allò.
Però com a... Però quina classe... Però per
sí,
què? Per
no
què?
Sé, no
a més
sé.
A més, has de fer una força descomunal.
Bueno,
però molt aquella...
És una bestiesa per riure i prou. No. En fi, la bicicleta és un article de luxe, com hem dit aquesta època, però els pares han fet una mica de trampa. Aquest regal va amb segones. Li han comprat una bici perquè es comenci a espavilar i pugui desplaçar-se per treballar a la construcció.
Si ets prou gran per agafar la bici, ets prou gran per treballar.
Exacte.
Això va així.
Vols la bicicleta?
Vols la bicicleta? Doncs agafa totxos, també.
Anda. En Gino també fa servir aquella bicicleta per baixar fins al poble i anar a l'escola. Munt i avall, amb la bici. Vinga, va. La bici era el millor regal que li podien fer. Es passa tot el dia amunt i avall pels turons de la Toscana. En Gino està tan obsessionat amb la seva bicicleta que el pare li aconsegueix una feina en un petit taller de reparació de bicis. El taller és propietat d'Òscar Casamonti, un ciclista retirat. El senyor Casamonti veu que en Gino té potencial, té fusta de ciclista. En Casamonti, que és una ànima caritativa, l'ajuda a comprar-se la primera bici de carreres.
Molt bé.
A la Toscana hi ha molta tradició ciclista i en Gino ingressa al club de ciclistes del poble. Què et sembla?
Molt bé, el club de ciclistes, eh?
Sí.
Ben parit, home.
Sí, bueno, n'hi ha de tot. Hi ha alguns que...
El que conec jo són gent que queda per esmorzar.
Sí, bàsicament. Sí. Que els mallots ja són estrets, però no tant, a vegades.
Sí. Sí,
a vegades allò
cuidado.
Més mèrit del que el porta que de del mallot,
diguéssim. Sí. I quan el mallot ja tota la publicitat és d'embotit...
Sí.
Cuidado.
De seguida comença a guanyar curses sense parar. Som a l'any 1935. El jove ciclista ja té 21 anys i fa un nou salt en la seva trajectòria. Un equip italià que participa al Tour de França decideix fitxar-lo. En Gino està a punt de convertir-se en professional. Ben ràpid, eh?
Ostres, ja som al Tour de França,
sí que és
antic el Tour de França.
I tant, això sí, els de l'equip han fet una mica de trampa. Aquest fitxatge també va amb segones.
Hosti, nano, els italians què passa? No regalen res o què?
No pot refiar, no te'n pot refiar. No, Són així, tu. Ser part de l'equip té un cost. En Gino serà el gregari d'en Giuseppe Martano, el líder del grup. Durant les curses, en Gino ha de posar-se davant d'en Giuseppe i tallar-li el vent. També ha de portar-li les aigües i el menjar.
Hòstia, nano, i què vol, que li xugui el cul, també?
Sí, perquè jo tallar el vent ho trobo bé. Ara, portar-li l'aigua i el menjar ho trobo una mica excessiu.
És que és molt difícil, és, eh? Amb una safata, allà.
Per l'amor de Déu.
Un entrepà.
En Gino és un noi molt obedient, però sap de sobres que ell és molt millor que el seu líder.
Ah.
Al cap d'unes temporades fa el salt a un equip amb cara i ulls. Fitxa pel Legnano. Ara sí que l'han fet líder de l'equip.
Ara sí, no?
Sí, després de tot l'any entrenant-se, arriba l'edició del Giro d'Itàlia del 1936. Aquesta aquí no la vam veure, eh?
Aquesta la va guanyar en Franco, no, aquest Giro?
Aquesta... Home,
arriba en bicicleta a Barcelona, eh?
Els has de tenir quadrats, el 36. Per... Un moment, pareu, un moment, que he de veure el Giro.
Pareu!
No dispareu,
ara no,
no dispareu, que estan fent el Giro d'Itàlia.
No. 4 hores d'etapa, nano.
Collons. En Gino guanya el Giro quan només té 22 anys.
Ostres!
Bon nom per guanyar anys. El Giro.
En Gino, sí, el Gino d'Itàlia. 22 anys són, encara no t'han acabat de créixer les cames i ja ha guanyat un Giro?
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Ho fa amb 6 minuts i 12 segons d'avantatge del seu perseguidor.
No, val. S'ha de dir, com... no, espero que no sigui el temps total.
No. Hòstia.
Giro d'Itàlia?
Sí, però quedar 6 minuts per davant en bicicleta és una bestiesa,
jo,
eh?
Jo crec que sí.
6 minuts en bici?
Són molt, molta
estona. Pots anar d'aquí... Bueno,
d'aquí fins a la rotonda aquesta.
No, home, no. En 6 minuts travesses Vic en bicicleta, sí.
Hi ha un carrer que travessi Vic?
Hi ha un carrer que travessi Vic, sí, l'antiga Nacional 152.
Perfecte.
Passes per davant de casa Tarradellas, va.
Ah, sí, sí.
Cap al Sucre, va.
Ostres, però pot xafar un camió allà, eh?
Oh, sí, sí. Sí, sí.
A més, és el més probable,
és
que,
el més probable que passi. Sí, sí. És una veritable desgràcia l'accident que el germà petit, en Julio, pateix l'estiu de 1936. Potser m'he saltat un paràgraf?
Ah, sí. No, no, a veure...
Ara ho he vist. Perquè quan estava llegint pensava... No sé si això ha vingut molt de cop, ara.
Sí, sí. Però a vegades ja... Ja els guions, de cop hi ha una elipsi i dius, no ha passat res, però, hòstia, és que no sabia ni... El germà sí que sabia que en tenia un, però...
A veure, torno una mica enrere.
Una mica, només.
Tot i que ara l'espoiler ha sigut una mica mal parit. Estàvem que en Gino havia guanyat... En Gino, perdó, en Gino, havia guanyat el Giro, eh? Amb 22 anys, ara.
A veure, en Giro, en Gino.
En Gino.
Cuidado.
En Gino ha guanyat el Giro. I compte, ara aquí us presento un personatge que no sabeu què li passarà, que és el seu germà petit.
El
seu germà petit, en Julio, també apunta maneres.
En Julio, en Gino
i el Giro.
El Giro.
És que clar, aquest trabalengües, què coi és?
Com per no tornar-se loco.
El nostre amic, en Julio, també apunta maneres. Ara ell també vol ser ciclista professional. En Gino i en Julio volen guanyar el Giro de l'any vinent.
Aviam en Julio si arribarà bé.
Aviam. Aviam. Vaig a llegir el següent paràgraf. És una veritable desgràcia l'accident del germà petit. Què, no se l'esperava aquesta, eh? Ah. En Julio pateix un accident l'estiu del 1936. Mentre baixava un pendent, un Fiat Balilla l'ha atropellat i en Julio ha quedat ben desnucat. Sí. Home, que li ha tocat el timbre per avisar.
Si us plau, eh? Si veieu un ciclista, vas en cotxe, vas un ciclista, com més lluny millor.
Sí. També que t'atropelli un Fiat, ha de ser ben ridícul.
Balilla, però, eh?
Balilla.
Que ja es veu que va loco.
En Gino queda tan trasbalsat per la pèrdua que es planteja seriosament deixar el ciclisme. Durant els mesos entrants es refugia per complet en la religió i la paraula de Déu.
Ostres.
Noi. La seva fe cristiana creix compulsivament intentant trobar una resposta i un sentit a l'existència. Per sort, finalment, veu que la millor manera de retre homenatge al seu difunt germà és sobre la bicicleta. Després d'estar a punt de deixar-ho, en Gino fa un Pedro Sánchez i torna amb més força que mai.
Digues que sí.
Digues
que sí. Torna a la bici.
Sí.
Què és això? Vaig a veure la paraula de Déu.
No, no.
Si trobo respostes. Respostes a què?
Res.
Si l'has aixafat un Fiat.
Sí, la resposta ja te la dono
jo. No cal que li demanis a Jesús.
El 1937 revalida el títol i torna a guanyar el Giro d'Itàlia. Molts l'anomenen ja l'home de ferro per la seva condició física imponent. El més gros de tot, cosa que encara no us hem dit, és que en Gino no fa cap mena de dieta. Al contrari, fuma i fins i tot beu whisky la nit abans de la cursa.
És que... M'estranya moltíssim.
Home,
pensava que prendria...
Drogar-se per drogar-se, no?
Sí.
Al final...
Sí, això no és doping, eh?
Exacte.
Això no, fumar i beure whisky? No, et faran l'analítica i diran, bueno, vostè és boig, però és perfectament legal.
Endavant. El règim de Benito Mussolini creu que en Gino és un clar exemple de l'home italià fort i ben parit. Tenir-lo entre les files feixistes seria un màrqueting perfecte.
Ai, 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 ai.
En Gino, però, té els seus dubtes. Bueno, menys mal. A més, fa temps que està forçant la màquina i el seu cos està debilitant-se. Necessita descansar.
Bueno, i deixar el tabaco.
Sí, el whisky. La participació d'en Gino al Tour de França arriba a ser una qüestió d'estat. Rep pressions per part del president del Comitè Olímpic Nacional Italià que l'amenaça de condemnar-lo per insubordinació si no competeix al Tour. Ojo, eh?
Ostres!
Amb la mandra a vegades que fa agafar la bici...
Imagina't el Tour, eh?
Com no ho facis, que quedarem a la presó.
Home, si ve Mussolini a demanar-m'ho, vas tan patinet i vaig.
Sí, sí. En Gino accepta. Bueno, accepta. Sí, sí, clar. Diguem-li, diguem que accepta.
T'ho faré. I?
Guanya el Tour de França d'aquell any amb gairebé 20 minuts sobre el segon classificat.
Però en Gino és una bèstia.
És una bèstia, aquest nano, és una bèstia. L'orgull dels italians es dispara. Banderes italianes i feixistes omplen els carrers de les ciutats. El reben amb tots els honors. La premsa del règim de Mussolini exalta la notícia. En el nom del Duce, Gino... És que he tingut un moment de dubte en la pronunciació de Duce. És Duce, Duce.
Il Duce.
Duce, perquè si fos Duque portaria un H. Ah. L'italià va al revés que el castellà.
Ah, sí?
Sí.
Duque.
CH, sona X.
Sona X.
CH en italià és C.
I si són dues Cs?
Si són dues Cs, és una C elíptica. Bueno, és com la L geminada. T'hi has d'entretenir un moment. T'has de fer una paradinha entre les Cs.
Com aquesta que has fet tu ara, eh?
Sí, com pizza, que és pizza.
Ah,
pizza.
Així, això acabaria moltes discussions, eh?
Sí.
Pizza és pizza.
Pizza, ja està.
Ni pizza ni pipsa.
Exacte.
Ni pícels.
En fi, la premsa titula En el nom del Duce, Gino triomfa en el Tour.
Ah, sí, eh?
Gino Bartali, emblema del ciclisme feixista.
El ciclisme feixista?
Que no el coneixia, aquesta variant.
Jo tampoc, eh?
Has de pedalar molt fort. Cap a la dreta, sempre. La seva victòria, a més, arriba en un moment clau. Mentre tothom està distret amb el triomf, el règim italià aprova la llei antisemita. Els jueus d'arreu del país seran assenyalats i discriminats sense contemplacions. Cada cop hi ha més tensió, però en Gino fa com si res. Ell vol centrar-se en l'esport i en la seva carrera. Ell no hi entén de política.
Ah, no. Ni combat ni congrega amb el feixisme. Bueno, l'esportista que no es mulla.
Sí.
A mi me han dicho que coja la bandera española.
Ja, bueno.
Bueno, però nano, escolta'm, aviam... si ets de Cervera, poder agafar, no passa res, si agafes la catalana.
Exacte, no passa res, per posar un nom a l'exarra.
Sí. Sí, ja està. Home, a mi si em diuen que agafi la bandera espanyola, doncs de primera et diré que no, ja està. Després ja parlem, depèn de l'amenaça.
Sí,
després.
A veure, no, si m'has de matar, bueno, ja l'agafo.
Si has de cremar el mal a casa, bueno.
Però bueno, sí. Avui en dia, que en principi no han de matar ningú els esportistes catalans quan guanyeu una competició...
Si us surt del cor, eh?
Sí,
no.
Si tu et sents espanyol, eh?
Doncs endavant. Però
digue-ho.
De primeres digues, jo soc català però em sento espanyol.
Jo soc espanyol.
I llavors ja veurem si tenim...
Soc esportista, però em sento espanyol.
Perfecte.
Perquè em rima més bé amb el cognom. Cap problema. Jo, si això... Bueno.
Bueno, total. Que, per on passàvem?
No sé, ja me'n recordo.
No, que no es mulla, en
no
Gino.
No es mulla.
Està guanyant curses per en Mussolini. Sí, és gros, eh?
És gros. Però no ens precipitem, que falta molta biografia encara.
Sí, bueno.
Només un any després de guanyar el seu primer tour, el setembre de 1939, el món s'enfonsa.
Siguen. No, o sigui, ni parlant de ciclistes ens salvem que aparegui Hitler, eh?
A tot arreu ha de treure el nas. Esclata la Segona Guerra Mundial. En Gino és destinat al 60è Batalló Territorial d'Infanteria com a missatger militar.
Què vol dir missatger militar?
Bueno, que haurà de portar missatges d'un cantó a l'altre i ho farà en bicicleta. Collons. Aquí el...
Va amb cuidado, eh?
Sí.
Vas massa ràpid.
Si tens un ciclista professional al teu exèrcit, sí, l'has d'aprofitar. Tu porta missatges amb la bici.
Estaria molt bé, això, sí.
Un càrrec perfecte per ell, ja que li permet continuar entrenant-se cada dia. Mentre la guerra avança i mig món agonitza, ell és ben feliç amb la seva bicicleta, portant missatges i cartes per la rereguarda. La ruta sempre és la mateixa, per la seva estimada Toscana. Una ruta que està fora de perill, lluny del front.
Carta de Hitler!
Ara ve el gir. Què? No el Giro d'Itàlia, el gir de guió.
Ostres, feia el Giro d'Itàlia ara al mig de... Ostres, tu.
Cada dia, quan en Gino arriba al final de la seva ruta, s'atura a un petit convent regentat per unes monges. Baixa de la bici, desmunta el seu seient... Ai, ai, ai.
Què fa? Els últims quilòmetres els fa... Els fa a fondo.
Ai, les monges, quin patir.
Cuidado, les monges, ostres.
Desmunta el seu seient i de dins de la tija...
Sí.
En treu un conjunt de fotografies i documents falsos. Tot seguit pica la porta del convent i una monja el fa passar. En Gino entra a una porta amagada que dona un soterrani.
Què està passant ara? Per què s'ha convertit en un escape room, ara, de la biografia?
En aquell soterrani hi ha un nombrós grup de jueus amagats. A Itàlia existeix una xarxa clandestina formada per bisbes, rabins, monjos i monges que es dediquen a amagar jueus en diferents convents del país. Necessiten els documents falsos que porta en Gino per fer passaports i treure'ls del país. Per tant, en Gino, el ciclista més famós de la Itàlia feixista, està fent de missatger per salvar jueus amagats.
Bravo, Gino! Gino! Bravo!
Gino, 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 Gino! Però... Així que no era un equidistant merdós.
No! El tio s'ha mullat i s'ha mullat fort, eh? Perquè si t'enganxen fent això, jo crec que molta gràcia no li fa a Mussolini.
No. Has de tenir una molt bona excusa preparada, eh?
Com sabeu, és un devot cristià i manté una relació excel·lent amb el cardenal Elias de la Costa. Ha sigut el mateix cardenal qui li ha demanat personalment a en Gino que els ajudi en aquesta missió humanitària. I en Gino no sap res de política, però sap que cal salvar les vides d'aquella gent. En Gino combat el feixisme en secret i ningú sospita d'ell.
No penso tornar a criticar mai més aquest home. Ni a l'Església Catòlica. Bueno, és que aquest cardenal m'ha caigut bé.
Aquest aviam.
Elias de la Costa.
I a l'Església hi ha molta gent.
Sí, hi ha molta gent.
No tothom és bo, ni tothom és dolent.
És que poder hi ha massa gent a l'Església.
Sí, poder si n'hi haguessin menys possibilitats que hi haguessin coses rares, també.
Sí, és que és veritat. Però, clar, l'Església està oberta a tothom.
Clar.
No, també hi ha massa gent als Consells Comarcals.
Sí.
Però allà no hi ha lloc per tothom. Vull dir que si jo vaig a picar al Consell Comarcal a demanar feina, no crec que me la donguin.
No crec, no sé que siguis fill de no sé qui.
No sóc fill de ningú, jo.
No, eh?
No.
A banda dels membres de la xarxa clandestina, ningú sap de les activitats d'en Gino, ni tan sols la seva pròpia família. Després de la guerra continua callat. Ho manté tot en secret.
Què dius?
Ens situem a l'any 1946 i en Gino torna al ciclisme d'elit. Per desgràcia, no li estan anant bé les coses. S'està disputant el Tour de França i ell es troba ni més ni menys que a 20 minuts del primer classificat. I un vespre truquen a la seva habitació de l'hotel.
Qui és? Mussolini.
Hay una senyorita que quiere subir a l'habitació.
No.
És el president del Consell de Ministres d'Itàlia. Vol demanar-li un favor molt i molt gran. La Itàlia de postguerra està vivint una profunda crisi. Fins i tot es parla d'una possible guerra civil. El president del Consell de Ministres està convençut que per rebaixar les tensions entre la població, en Gino hauria de guanyar el Tour de França.
Sí, home, i tant!
Clar, home!
I tant! Ah. Si això és, és pedalar! Ah. És pedalar!
Sí!
Sí. Ah.
Gràcies per dir-m'ho, no se m'havia acudit.
Sí. És que vaig quedar eliminat l'última vegada perquè no se m'havia dit.
No, clar, és que ningú em va dir que guanyés.
Que havia de guanyar, no.
És que els polítics a vegades també...
Escolta, et comento una cosa, mira, per anar bé, ens aniria molt bé ara mateix.
Hosti, noi, si poguessis guanyar.
Ens aniria molt bé ara que féssiu el programa en castellà.
Perfecte. No hi ha cap problema.
No hi ha cap problema. Estic total, és canviar l'idioma.
En Gino li diu que ho veu molt fotut. Queden pocs dies per acabar la competició i és a 20 minuts del primer. Però el seu país el torna a necessitar i en Gino no s'arronsa. Si en aquella ocasió va guanyar el Tour pels feixistes, ara ha de guanyar per mantenir la pau a Itàlia.
L'objectiu és diferent.
Sí, molta pressió, eh?
També.
La pau del meu país depèn de mi, eh? Pedala, nano, eh? Pedala.
Espero que no ens ho demanin mai.
No, i si és així. Home, com ens demanin a nosaltres, que guanyem el Tour de França.
Per mantenir la pau de Catalunya.
Sí, no.
Ja se la poden quedar.
Si vostè vol la independència de Catalunya,
sí,
en Peyu i en Jair han de guanyar el Tour de França.
Perfecte, miri, escolti, ho intentarem. Li prometo. Li prometo que ens fotrem el mallot aquell que sembla que vagis cagat.
L'endemà l'espera una de les seves etapes preferides, muntanya. I sota la pluja, a més, el clima preferit d'en Gino.
Hòstia, ah, sí?
Noi, mira, li agrada. Amb l'esperit renovat i un parell de copes de vi, en Gino va com una moto. Sembla que les cames li vagin soles. Després de més de 10 hores pedalant, guanya l'etapa...
No m'ho diguis.
I es col·loca només a 1 minut i 6 segons del líder. Vamos, vamos, Gino!
Gino, 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 Gino!
Viva el Gino!
La retallada de temps és històrica. Una setmana més tard, en Gino...
Digue-m'ho.
Torna a guanyar el Tour i ho ha fet. Atenció, perquè ha guanyat el Tour amb 34 anys, eh?
Hòstia, no. I una ampolla de vi per etapa, eh?
Sí, aquest tio...
Però aquest tio,
3 anys menys que jo, ha guanyat el Tour, eh?
I ben borratxo i fumant, eh?
El més gros de tot és que el pla del president ha funcionat. La tensió entre les dues Itàlies ha disminuït.
És gros, eh?
Els italians també de seguida.
Sí.
Tu, que guanyat... tu ets un fill de puta i tu... Ha ganat el Tour!
Gino!
I van a fer cerveses junts, ja està. Mira, és la pau, s'aconsegueix així.
És molt senzilla.
Ja està. En Gino, però, continua amb el seu perfil baix i discret. Vol aprofitar els últims anys de la seva carrera per intentar guanyar com més curses millor. Però compte, li ha sortit un competidor, en Fausto Coppi.
Qui és aquest imbècil?
Ui, no em cau, ja, no em cau
ja,
pas bé.
Ja em cau
no
fatal, Fausto, ja.
En Fausto Coppi...
No el suporto.
Mira, ve de guanyar el Giro de 1947 i el 1949 sí, s'embutxaca un nou Giro i el Tour de França.
Ostres.
És un corredor de les noves generacions.
El Pepe?
És el relleu natural del nostre amic. La seva rivalitat traspassa les fronteres de l'esport. Tots dos ciclistes representen les dues cares d'Itàlia. Per molts, atenció ara, en Gino, el nostre Gino, sí, continua sent el guanyador en temps de Mussolini. Ah, lo dels veus no ho saben, la gent.
Clar, és veritat.
Ah. Representa el passat, la tradició i la dreta més conservadora de la vella escola. En canvi, en Fausto Coppi representa el progrés i la modernitat.
No se li pot dir conservador de la vella escola en Gino només perquè sigui ultracatòlic, sí, i és que ara diu una ampolla de whisky abans de pedalar.
Bueno.
Ara em diré, aquest tio és un cunyat, però aquest tio estava salvant jueus. Eh?
Ara.
Quan jueus ha salvat en Bertín Osborne?
No ho sé.
Poder molts?
Sí, sí, no sé, poder molts.
Poder molts.
No sé quants jueus tenen bodega, no ho sé.
No gaires, perquè el seu vi és diferent.
És raro aquest vi. Ningú sap la veritat. Ningú sap que en Gino va ajudar la comunitat jueva durant la guerra.
Però explico!
Noi!
Gino, digu!
Digu, ja està. Quan arriba el Tour de França de 1952, tots dos ciclistes posen a prova les seves forces. En Coppi és el gran favorit, el més jove, té més força i té el públic a favor. Tothom rema a favor seu, però el nostre Gino vol jugar a les poques opcions que li queden. La competició és un frec a frec constant entre tots dos. Arriba l'etapa més dura del Tour.
Gino, però si en Gino, però si som a l'any 52, que té 70 anys en Gino ja.
Ah, jo de veritat, mira que m'interessa poc el ciclisme, però està emocionant,
home,
això ara.
Home, i tant.
Sota un sol de justícia, els dos ciclistes es disposen a pujar al coll de Galibier.
Ui, això fa pujada,
molta
això.
Pujada.
Molta pujada. Ja es veu.
En Coppi i en Gino no volen regalar ni un segon al seu rival. Aquest és el dia més calorós del Tour. La carretera és cada vegada més empinada i quan les cames estan a punt de fer figa, un fotògraf capta un instant que deixarà empremta. En Gino i en Coppi apareixen xops de suor, pedalant un al costat de l'altre i passant-se una ampolla d'aigua.
Oh.
Això és preciós, això.
És preciós, però en Gino no beu aigua.
No.
Què li dones?
Què li dones? Nano. Més enllà de l'anècdota, la foto, aquell moment fugaç, simbolitza la fraternitat i la compassió entre les dues Itàlies enfrontades. El que no queda clar és qui dels dos està cedint l'ampolla a l'altre. Quan acaba la cursa, cap d'ells revela la veritat.
Quina mania té en Gino de guardar secrets.
Sempre, home.
Hòstia, amb la xerrameca que tenen els italians i aquest tio...
Aquest tio no diu res. Hòstia. No sé. No, lo so, non lo so.
Parla,
no,
home,
non
parla.
Voglio, non voglio, non voglio.
Che è lo dello scudio, Gino?
No, non lo so, non lo so. És en Copy qui finalment s'embutxaca el tour. Però això ja tant és. La victòria és global i el país torna a estar orgullós del seu ciclisme. En Gino decideix retirar-se com a professional. Continua lligat al món del ciclisme. Fa d'assessor per algunes marques, de comentarista esportiu i fins i tot dirigeix un modest equip. El 1960, en Fausto Coppi mor prematurament de malària.
Oh, malària!
Mira, en Gino fa unes declaracions dient: s'ha mort la meva altra meitat.
Bueno, ara que s'ha mort, que digui qui li va passar l'ampolla a l'altre.
Doncs no, el
qui
tio...
va ser?
No, el tio continua callant. Qui? Parla. Parla, amico. Cosa succede? Que te... No vol dir res, no vol dir res, no vol dir res. El tio va callant, com ha fet sempre. En Gino passa els últims anys de la seva vida al costat de la seva esposa i les seves filles. Al maig de l'any 2000, mor d'una aturada cardíaca.
Ostres.
Abans va tenir temps de rebre el reconeixement del seu govern com a gran oficial del mèrit de la República Italiana i cavaller de la Gran Creu.
Ostres.
Però la seva major obra humanitària durant la Segona Guerra Mundial quedaria sense homenatge i el seu secret marxarà amb ell a la tomba.
Paperina, no.
No seria fins 3 anys després, al 2003, quan un dels fills dels líders d'aquella xarxa clandestina troba el vell diari del seu pare. En aquelles pàgines es descriu la figura d'un ciclista que va aconseguir traslladar nombrosos passaports falsos en secret i que va permetre salvar la vida de molts jueus. Itàlia queda commoguda en descobrir el secret del seu ídol. Pòstumament, rep la medalla d'or al mèrit civil i el seu nom serà inscrit al Museu de l'Holocaust de Jerusalem. Per fi, el món sencer sap que gràcies a aquell superdotat del ciclisme, 800 persones van salvar les seves vides. Gino Bartali, gran ciclista i millor persona.
Però sí, però sí. A veure un moment. No, no, no. Mira, no, no. 800, va salvar 800 persones. Que va salvar més gent aquest tio que l'Oscar Schindler.
Home, i tant, i tant.
800. No li han fet pas cap peli, aquest
tio. No, no,
L'Spielberg no.
No
ha fet la peli del ciclista que me hizo llorar.
Ara.
Home.
I ben maca que seria aquesta pel·lícula.
I el tio callant com un puto.
El
tot,
tio no va dir res en tota la vida, eh?
Hable, senyor.
N'hi ha d'aquesta gent. Hi ha gent així discreta. No, hi ha gent que li treu mèrit. No, no, però vostè va inventar la penicilina.
No, sí, no, però... Sí, però res, res, res. No, no.
Ho podia haver fet qualsevol.
El mèrit és d'un altre.
Sí, no, home, sí, sí, per l'amor de Déu.
No, no, doncs no. Posa'm una foto d'en Gino Bartali.
Hòstia santa, un bon jambo, eh? Aviam. Vols veure'l?
Sí, sí.
Cuenta'l, en Gino.
Hòstia, quina cara d'italià que té la mare que em va parir.
Fort, eh?
Hosti, quins braços, no?
Sí, sí,
no eren els ciclistes d'ara, que sembla... No. Que sembla, bueno, que no sé què semblen els ciclistes d'ara. Molt petits.
Són molt petits. És que em sembla que són canalla.
Són canalla.
Mira, estem veient la fotografia on es passen les... on es passen l'ampolla d'aigua mentre pedalen.
Sí, senyor. Sí, senyor. En Gino Bartali és el de darrere.
Sí, i el de davant és l'altre.
És l'altre, sí, clar. I darrere crec que els estan empaitant uns nazis, eh?
Sí. Semblen cotxes de la Segona Guerra Mundial, realment, els que van a darrere, sí.
És terrible.
Ostres, història meravellosa la d'en Gino Bartali.
Gino Bartali, Déu meu, com ens ha agradat. Aviam si el públic també està convençut que ha d'entrar al búnquer. És digne d'entrar-hi, sí o no?
Sí!
No ha vingut avui cap feixista. No. Doncs res, fort aplaudiment per Gino Bartali, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Gino Bartali? T'ha caigut bé, aquest home?
Ja vaig llegir-ho jo i ja llagrimeta gairebé. Home, ja, eh? Pell de gallina tenia mentre llegia.
Mira.
I això que és la història d'un ciclista que així a priori
no
ens la bufa, eh?
Sí, sí.
Va, vinga, tinc més informació. A veure, com heu dit, Mussolini va convèncer el nostre amic perquè participés al Tour de França i perquè guanyés.
Bueno, sí, sí, el va convèncer a la manera de convèncer que tenia Mussolini. També.
Exacte, sí. Sí, sí. Ho va acceptar, tot i que no ho va fer per Mussolini ni per les pressions que rebia des del Comitè Olímpic Nacional Italià, sinó perquè ell volia participar-hi, perquè li agradava competir i ja està.
Ja està.
No tenia més, d'acord? Tot i així, els diaris se'n van fer ressò relacionant-lo, com dèieu, directament amb el feixisme.
Clar.
Per què ho van fer? Doncs perquè hi havia un rival, Lotte Ottavio Bottecchia.
Bottecchia. No, Bottecchia,
sí.
Ottavio Bottecchia.
Gràcies.
És que, Neus, sisplau.
Que es veu que era ben d'esquerres i havia guanyat alguns tours. Amb en Gino al capdavant deixarien de parlar d'aquell palangana i es fixarien més en ell.
Exacte.
Llavors, o sigui, hi havia en Fausto aquell, però també hi havia aquest que era molt d'esquerres i no agradava.
Molts problemes.
Però ja sabem que en Gino no és feixista, no només perquè més tard vam descobrir que gràcies a ell 800 jueus s'havien salvat, sinó per altres raons, com no allistar-se al partit feixista, que això és com una cosa... No és feixista perquè no s'hi ha allistat. Bueno, però és que es veu que tenia pressions.
Té el carnet vostè del partit feixista o no?
Doncs no, ja està. No, però rebia pressions, perquè si posés en el partit. I també per haver ajudat a una família jueva a amagar-se a casa seva.
Això, mira.
Ah, també, també ho va fer, No només hi havia en el convent de jueus.
Hosti, poca
també
mare.
Hi eren a casa seu. Això no transportava doncs només els documents falsos, posant en risc la seva vida, sinó que acollia una família jueva a un petit apartament on ell ja no hi vivia. Durant tot aquest temps que van estar-se allà, en Gino doncs va estar-los mantenint. De fet, el nostre amic li va regalar una bicicleta a un nen de 9 anys que vivia allà.
Mira,
un jueu petit amb una bicicleta.
Quin detall. Sí. Ara, espera't a sortir-s'hi de casa.
Sí.
Sí. Sí, no vulguis ara, ja
no.
Sé que la bici fa gràcia.
No, però... frena, que espera't una mica, Anna Frank.
Que ajudi els jueus i que no s'allisti al partit feixista no són les dues úniques raons per les quals en Gino és antifeixista. Hi ha una altra dada que fa que el ciclista se'n desmarqui. Mira, això ens ho dirà la gent de Rubí. Atents aquí.
A veure.
Per quina altra raó podem saber que en Gino no és feixista? Opció A, perquè un grup de feixistes va matar un amic de la família. Opció B, van descobrir llibres de caire antifeixista a la llibreria un cop mort. I opció C, el seu millor amic era d'esquerres i compartien ideologies.
La. Jo diria els amics, que els amics tiren molt.
Sí, la.
Els amics tiren molt.
Els amics tiren molt.
La. Però, o sigui, n'hi ha dos d'amics.
La no és... No. Jo deia la C.
La.
A veure. La C és el millor amic que és d'esquerres i que comparteixen ideologies. I la A...
És que van matar els feixistes a un amic.
A un amic de família.
Jo crec que si te'l maten estàs una mica més enfadat.
Bueno, va, vinga.
La C.
A veure.
Ho tornarem a llegir.
La diu, un grup de feixistes van matar a un amic de la família.
I la C,
el seu millor amic, d'en Gino, era d'esquerres i compartien ideologies. Escolta, no s'ha matat a ningú aquí.
Bueno, sí,
el de l'A.
El de l'A. La C.
La crec la C, però farem cas a l'A.
D'acord, vinga. Si és l'A.
Aviam.
Menys mal
que ningú ha escoltat la veu d'en David.
Mireu, aquí van matar.
Ah, doncs mira, t'ho diran Peyu amb aquest nom, perquè si ell...
En Gaetano Pilati.
Ah, Pilati, molt bé, era un amic de la família i també era el cap de la fàbrica on treballava el pare del nostre amic. Va ser assassinat pels Camises Negres, el grup paramilitar feixista italià, l'any 1925. Que es va enfadar molt, no li agradava això, és normal. Vinga, va, seguim. Paolo Alberati. Ja està.
És que falta una mica...
Em falta una mica d'accent. Va escriure un llibre sobre el nostre amic. Heu parlat abans d'una pel·lícula? Heu dit, per dir que fos una pel·lícula, perquè a més ja d'en Fira hi ha un llibre.
S'ha fet un llibre.
Sí. I allà hi explica que moltes vegades, acabava esgotat no només per l'esforç físic, sinó per haver d'aguantar crítiques i assetjaments.
I el paquet de Marlboro cada dia.
També que si estàs pedalant, sabent que igual amb Mussolini, si quedes quart o cinquet, car d'una fusellada...
Hi ha pressió.
De fet, l'any 1950 va rebre agressions per part d'un aficionat i va haver d'abandonar la cursa.
Mira, prou, eh?
Sí.
Prou d'agredir la gent que va en bicicleta.
Aquella gent que van allà, a costat i costat de carretera.
Molt a prop.
Allà anar-los cridant. Ei.
Un tio disfressat de dimoni, un faitant gent. Però què fa vostè? Què fa? Que no té casa, vostè?
Però quedeu-vos a casa, si des de l'helicòpter es veu més bé.
Ara també us diré que si creus que aquest és feixista i vols fer-li la tota la banqueta, tampoc no.
És veritat.
Era un feixista. Passa que ens estimem en Gino.
No sabia la veritat.
Pensaven que... Clar. Llavors, va haver d'abandonar la cursa i els seus amics també, uns companys també ho van haver de fer, i va declarar a la premsa que no volia morir allà. Que estupendo. El patró del Tour, un tal Godet, va anar a l'habitació d'en Gino a intentar convèncer-lo perquè continués la cursa, exacta, però no ho va aconseguir. El nostre protagonista li va dir que no volia arriscar la vida per una bogeria i que han de poder córrer lliures amb el mallot nacional, que són esportistes i no soldats. Molt bé. Aquesta és veritat, això és veritat. Davant d'aquesta explicació, en Godet va marxar sense poder contradir-lo. L'agressió va passar a la 11a etapa i en Gino va dir que, entre els cops i la gent insultant-lo, va veure que un home portava un ganivet.
Sí.
La premsa francesa, però, no va dir el mateix. Llavors, mireu, la gent de Cambrils... Aviam. Estigueu atents a la pregunta. Què va dir la premsa francesa sobre l'aficionat amb un ganivet?
Aviam.
Opció A, que no hi havia ni aficionat ni ganivet. En Gino s'ho havia inventat tot.
Au, va,
delirava, fa molta calor, t'ho pots imaginar. No sé, no sé, no sé. Sí.
Opció B, que en Gino era un exagerat perquè el ganivet no estava afilat.
Ah.
I opció C, que no era un ganivet, sinó que l'aficionat portava una salsitxa.
La C.
A mi m'agrada la C.
La C.
Ah, no,
si us agrada la C.
Escolta,
aquest concurs funciona així.
Sí. La salsitxa, veus, escolta, va, doncs la C, anem a veure si és aquesta. Han seguit el cor i han...
I ha funcionat, eh? Molt bé, ostres, carai, entre un ganivet i una salsitxa...
Sí, a la premsa francesa, el senyor que atacava, doncs teòricament ho fèiem una salsitxa.
Mira.
I ell deia que vivís un ganivet, no sé.
És molt difícil apunyalar una persona amb una salsitxa.
Sí,
home, congelada, sí. Poder, però... Sí,
en veritat. També fa, és una mica ridícul una salsitxa, dius, home, tant per tant ja que em fa mal que sigui amb un ganivet, sí. I jo, pa, fort i tal, però una salsitxa... Ah,
no sé, pica, jo què sé, amb una baguette, però és que sí, amb una salsitxa...
Va, i ara quedareu parats perquè el nostre amic no només era un superheroi, sinó que a sobre va fer una donació l'any 1959 i vull que em digueu per quina raó ho va fer. Això ho farà la gent de Barcelona.
A veure.
Per quina raó va voler donar els diners? Opció A, per la construcció d'una escola al seu poble natal. Opció B, per al manteniment del Colosseu de Roma. I opció C, per ajudar a continuar les obres de la Sagrada Família.
Oh, que maco!
La, no?
La, em sembla bé. La.
Jo crec que la...
La, els hi sembla bé, eh?
L'escola, eh?
Vinga.
Us agrada l'escola?
Sí.
Opció A. Va,
vinga,
anem a veure si...
Oh! No! No em diguis.
Doncs atenció, per què? Ja hem comentat que era ben catòlic el nostre amic, així que... La Sagrada Família!
Mira!
Sí, cada cop que hi ha la Sagrada Família, i sobretot les grues que hi ha, sí. Penseu que part de la grua...
L'ha pagat,
eh, Gino? L'ha pagat aquest senyor?
Sí.
És fortíssim.
Ostres.
Molt ben, Gino. Li agradava la Sagrada Família?
Molt ben, Gino.
És molt més nostre que d'ells.
Home, sí, és pràcticament català.
Eh que sí?
Sí. És pràcticament català, en Gino. En fi, la primera i la segona fila del búnquer han encertat les seves preguntes, per tant, podran participar al concurs de la Neus i aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack de llegums amb mongetes seques, cigrons, tomàquet, unes miques de llenties,
ja
que
de
seran...
Tot, ja de tot, per tot això serà... per qui encerti la cançó de la Neus.
Home...
Allà ballen, però... No n'hi ha prou amb ballar, eh?
No, de moment no n'hi ha prou amb ballar, ja volem. No, la temporada que ve ja volem.
És italiana,
sí.
És italiana.
Cuore corazone.
Cuore corazone, no es diu així.
Sorprenentment no es diu així. Cuore corazone, ha dit.
Sí, ha dit això. És el nom d'una frase molt típica italiana.
La.
Una expressió.
La. Bafanculo, molt bon nom.
Bafanculo.
Sí, tant. Aviam, Neus, torni una mica, aviam.
La
vida és bella, sí, home, i tant.
Hem dit una frase que és típica, i això ho és típic. És típic.
Això,
sí.
Però no gairebé, no. També té la vita.
La vita bella.
La vita bella. No la sabran ningú.
No sabrà.
Mira, us ho repartiu com vulgueu. Sí, ha arribat un punt ja...
Que no volem problemes.
Hi ha una pizzeria que té aquest nom.
Sí.
Bella Itàlia.
1500, sí.
Sí.
La Bella Itàlia.
La Bella Itàlia, ojo.
Doncs no, veig que no n'hi així. No
n'hi així.
Abans, Dolce Vita.
La Dolce Vita, eh? Aquí, en David. Molt bé. Estaven a punt de dir quatre quesos, ja. Menos mal. En fi, la Dolce Vita. Això ho ha endevinat en David, de Castellà del Vallès. Fort aplaudiment per en David i per la Neus.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu
al 634 68 77 70.
Hola, Bunkaire, sóc el Martí de França i tinc una pregunta per vosaltres. Els crancs, quan estan a l'aigua, saben que els peixos neden o es pensen que volen?
Aquestes són les preguntes filosòfiques que em fa el meu fill mentre condueixo. Espero que vosaltres trobeu una resposta perquè jo no sé què dir-li. Ens veiem a la faràndula. Felicitats pel programa.
Adeu, fins aviat.
En tot cas, ja ens vam veure a la faràndula perquè sí, fa dies que hi vam anar i actuar ja a Sabadell.
Bueno, primer de tot, ha anat a un estudi de gravació a gravar aquesta
ràdio. Sí? Se sentia superbé, però s'ha escoltat res.
Molta qualitat. Home, jo he entès en Martí de França.
Martí de França,
jo també ho he entès,
Té nom de...
És un rei,
clar. Martí de França,
però
que es pregunta,
ràpid, la pregunta quin
si els crancs, quan veuen els peixos passar per dalt, es pensen que neden o que volen.
Ostres, que bé.
Jo crec que deuen pensar, on te va, aquest idiota?
Clar, on te va.
Vols dir que arriben a pensar que hi ha dues opcions?
No, els crancs no pensen gaire.
Els crancs no pensen.
Deixa'm dir una cosa dels crancs, que no caminen enrere, com popularment tothom diu.
Home, i ara què? Sinó
que caminen més aviat de costat, i fins i tot hi ha espècies de crancs que caminen endavant, perquè hi ha gent que el cranc va enrere i tal.
Sí, és aquella saviesa popular absurda.
Bueno, n'hi ha algun, però...
Ja, ara cobriu el meló de...
Sí, si dels crancs.
No, dels crancs, m'és igual, però no hi entenc. Jo només me'ls menjo. El tema de que els animals pensen...
Sí.
Què? Perquè últimament sento unes barbaritats de... No, és que els gossos són molt superiors. Més intel·ligents i superiors que els éssers humans.
Que tenen el sistema límbic, es veu? Que treu fum.
Què és el sistema límbic?
El de les emocions. Es veu que estan superdotats, que més que nosaltres.
No.
Bueno, i em van passar un llibre, un tros de llibre que ho deia això.
No,
no sé per què m'envien aquestes coses.
Mira, a casa...
Ja, Peyu, tu fas un programa d'animals,
sí.
Ets la nostra autoritat.
Sí.
Molt intel·ligents no poden ser els gossos, perquè a casa som 3 persones i 4 gossos, i en minoria els fem fer nosaltres el que volem, diguéssim.
Això és el que vaig dir jo.
És, al final...
No paguen hipoteca. Això és veritat.
No saben fer servir el concepte de paper moneda.
No el tenen clar.
I tot i tenir un president del govern, que és el Perro Sánchez,
sí.
És un ésser humà.
Sí.
Diuen que d'aquí 5 anys sabrem què diuen,
Els gossos.
Els gossos i
no m'interessa per res el que diguin.
Que la intel·ligència artificial farà.
Vull menjar,
que era el 80%, el 90% de les coses que diuen els dofins són el seu propi nom.
Ah, sí, que egoistes, no?
Sí, van cridant el seu nom.
Quin ego, no?
Nius!
Això, i sempre s'ha dit que són molt intel·ligents els
dofins. Sí, doncs es veu que això, que sapigueu...
A veure, els animals tenen capacitats que nosaltres no tenim i ens sorprenen, això és veritat.
Llepar-se les parts íntimes.
Sí.
És la primera que ens ve al cap.
Sí.
O altres capacitats, diguéssim, però més intel·ligents que nosaltres. Depèn
de la persona.
Depèn, jo vull dir, jo com veig...
Vull dir que hi ha gent molt tonta.
Vull dir que jo tinc un gos que menja la merda dels altres. Que,
que això de
molt intel·ligent poder... no sembla.
O és tan intel·ligent que ens sobrepassa.
No, clar, potser no ho podem entendre. No ho sé. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira la Marta de Reus.
Marta, aviam.
Bueno, és una pregunta una mica cutre, però bueno...
Passa res!
Mira, no passa res, espera't que la facis.
Espera't. Anava a dir, no superaràs d'altres que ens han
fet. Si és molt cutre, passarem a la següent i ja està.
Sí, ja està, farem veure que no t'hem sentit.
Si vosaltres anéssiu un programa de ràdio i no tinguéssiu ni idea de la pregunta que voleu fer, quina pregunta faríeu?
A veure, posem en context un moment a l'audiència.
Sí.
Això ja per la gent que veniu de públic.
A veure.
Us heu de portar preparades de casa un parell de preguntes.
El que li ha passat a la Marta és que nosaltres aquí, durant l'estona de publicitat,
la mitja part,
doncs nosaltres diem, qui vol fer preguntes? I en aquest cas ningú ens ha aixecat la mà. Sí. Llavors què fem? Doncs optem per...
Imposició.
Està molt bé que expliquem la mecànica del programa el dia del programa 697. Programa 697.
Jo no sabia que s'havien de fer preguntes.
Però vostè escolta el programa o com funciona això?
I quin tipus de preguntes ens pregunten?
Aquí està bé, perquè la Marta ha acceptat molta esportivitat, li hem donat un micròfon i tu faràs una pregunta i ha dit, vale.
Sí, perquè hi ha gent que diu, no, jo no toco el micròfon, ja la deixa estar.
Vosaltres teniu una responsabilitat com a públic.
Són coses que si no les portes preparades són difícils. Perquè jo a vegades fent-me una entrevista i tal, allò que t'entrevisten, no sé què, una anècdota de quan estaves, tu que fas teatre, teatre, quina anècdota t'ha passat així que recordis? Cap, jo no recordo res.
No, no recordo res. No, jo surto de casa, encara surt que, faig pipí abans de sortir de casa. Vull dir, és el màxim que porto preparat.
Sí.
Ja està. Bueno. És molt difícil, però bueno, què preguntaríem? No ho sé, però jo tampoc...
Heu anat mai de públic a un programa de ràdio?
Mai.
No.
Ah,
clar,
mai. I tu?
Jo sí.
A quin?
El 3 de març del 2003.
He dit a quin, no pas el dia. Ell sap això i és com, això és com les opos, que vas posant tot el que... Ah, no sé, m'han preguntat pels cotxes, però jo parlé d'ocells.
Jo vaig anar de públic el 3 de març del 2003 a l'hora del pati de l'Albert Tom de RAC1, perquè vam anar-hi jo, en Roger Codina, que és el realitzador d'aquest programa, i un altre amic nostre que es deia Carles Güell, i anàvem tres. I llavors l'Albert Tom, per això me'n recordo la data, perquè va dir... Bon dia, no sé què, avui és 3 del 3 del 2003 i tres són les persones que tenim de públic al programa. Érem nosaltres tres.
Només vosaltres tres?
Sí. I ens, de fet, ens va fer una mica d'entrevista. Vam parlar per la ràdio.
Ah, sí, ho podem sentir, això, o no?
Home, ho podríem buscar.
Ostres, i se'n recorda d'Albert Tom, d'això?
Crec que no, eh?
És molt jove, tu, el 2003, ara que hi
penso. Home, soc del 86, doncs...
Ja,
96 serien 10, 14...
17 anys.
17? Tan grans era. Anàvem pel món fent l'idiota com fèiem.
Escolta...
17 anys.
El s'està intentant justificar.
I en Carles Güell, que era el que tenia el contacte, perquè em sembla que el seu germà era becari de RAC1, en Carles Güell, quan ens emprenyava amb ell i es passava, ens deia a mi en Cut, no vindreu a RAC1, eh? No vindreu a RAC1.
Home, amb 17 anys això ja és gros, eh?
Però això a mi em sonava que érem més petits, però vaja, allà vam anar de públic.
Molt bé, tu vas passar bé, Peyu?
Molt bé.
Després hi preguntaré en Cut si es va passar bé.
El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres.
Hola, Búnqueros. Soc l'Helena, estic vivint a Suïssa i l'altre dia, llegint el diari, vaig veure el següent titular. Un francès veu rebutjada la seva naturalització suïssa per tallar la gespa els diumenges. La meva pregunta és la següent. Si Catalunya fos independent, quines restriccions posaríeu per obtenir la nacionalitat catalana? O també quins requisits? Ja que una de les coses que et poden demanar és saber preparar una fondue. Vinga, a veure què en penseu. Una abraçada.
Sí, quina pressió, no?
Però Neus sí que va amb força a Suïssa.
Sí, però jo no sabia fer una fondue, eh?
No.
Home, i
no,
home,
espera, sort que ho has dit.
No, vull dir, i bé hi era allà, no passa res.
Ni fer-la ni pronunciar-ho com aquesta senyora,
fondue.
Eh?
Que... Fondue. No, jo fondue, ja ho sé fer, passa que no ho vull.
Però, escolta...
Però vaig tenir molts problemes per quedar-me, de papers. A Suïssa costa molt, quedar-s'hi.
I prohibit tallar la gespa el diumenge?
I el tema teles també és un problema.
Què?
Et pregunten quantes teles tens a casa.
Per què?
Perquè si no has de pagar més si tens més teles del
normal. Ah, però t'ho pregunten i confiem en la teva paraula.
Ui, no, però poden venir a casa a mirar-t'ho, eh?
Sí, home.
T'ho prometo.
Al igual els deixo un trallo.
Ah, no, molt complicat, això...
Està bé, perquè la gent es pensa que la tele és gratis i la ràdio és gratis.
No, i tenir moltes teles a casa és de castellà, eh? N'heu de tenir una...
Això tan gratuït.
Màxim una, eh?
Màxim... La
casa de gent sou. Teniu dos fills, tingueu dos teles.
Una.
Sí, tots junts, i feu...
Una tele i...
Allò de tenir tele al quarto s'ha d'acabar, eh?
I zero iPads, una tele.
I tele i zero iPads, t'estàs tornant neoludita, eh?
Sí, noi.
Tu cada cop vas més en contra de la tecnologia.
Jo cada cop més. Una tele, aquella escena de tota la família asseguda al sofà mirant una cosa
junts. Mirant un, dos, tres.
Clar, això és maco.
Era preciós, això.
Comentar-ho, cadascú fa la seva lectura.
Tens raó.
Clar,
sí, però
el noi, generes una mica d'esperit crític a la canalla. Llavors...
El noi que vivia allà en aquella casa, millor que estigués tancat a l'habitació com estava, eh?
Sí.
Va venir blanc i geperut, aquell noi.
El tio que vivia amb tu a Suïssa?
Sí. Bueno, no sortia mai de l'habitació, perquè tenia tele.
Però si no hagués tingut tele... Hagués...
Ah, poder... Però millor que no surti, de veritat t'ho dic, que millor que no sortís.
Neus, bueno. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Ah, no hem contestat, de fet.
No hem contestat, perdó. Era molt complex, restriccions en una Catalunya independent.
Exacte, que ets ben català.
Si vostè vol la nacionalitat catalana...
Bueno, és que només parlen català, que això ja no ho tenim.
Jo, si parlessin català i fessin alguna neutra de tant, ja els hi donava
d'entrada. Sí? És que volem poc, perquè és que tenim tan poc.
El nivell està molt avall.
I no volem posar-nos massa tontos, també.
No.
Vull dir, o sigui, jo crec que... Quants milions de persones caben a Catalunya?
No pots demanar segons què. Com es diuen els fills de Jordi Pujol?
Són molts.
Sí. Pregunta dificilíssima.
Ostres, és molt difícil. Perquè les,
un
les
es filles, diu Jordi.
Sí, però les filles, com es diuen les filles d'en Jordi Pujol?
Un Oleguer.
un Oleguer.
Ha dit filles.
I en Pere, en
Jordi i l'Oleguer els sabem.
Pere, Jordi i Oleguer. Però
I les
són,
nenes?
Són?
O són set o així,
set,
Ara te vaig a buscar-ho. Busca...
Com els idiomes però... que sap parlar Jordi Pujol.
Quants idiomes sap parlar Jordi Pujol?
No? Sí, a casa sempre es deia que es votava, Jordi Pujol perquè sabia molts idiomes.
Però quants idiomes... Però sí que sap idiomes en Jordi Pujol,
mira,
no sabia pas
això. Que eren cinc,
els fills, a veure... Fills, Jordi, Jordi, Marta, evidentment.
Ui, clar.
Jordi, Marta, Josep,
Pere,
Oriol, ens hem deixat de l'ITV, hòstia. Oriol, Mireia, i Oleguer. Quants n'he dit?
No ho sé, però...
No sé,
un,
però Mireia i Marta.
Dos, tres, quatre, cinc, sis, set. Sí, sí.
Set fills.
Són fills, set. Com els set nans.
Com ens, què s'han fet de l'Oleguer? El trobo un personatge fascinant, eh?
L'Oleguer, que no confondre amb Oleguer Preses, eh?
No, home, no!
No és Oleguer Pujol, eh?
No, és el que se li cridava. Oleguer!
Oh. També se li pot cridar en aquest, si vols, perquè és un tio molt guapo.
Oleguer
bueno,
Pujol.
En fi, moltes felicitats, Jordi Pujol, per aquests fills tan macos.
Home.
Però, un moment, però s'estava contestant una pregunta.
No hi som a temps de contestar-la perquè ens arriba una notícia d'última hora. El Departament d'Educació, atenció, Neus, anuncia que d'aquí dos cursos introduirà robots a les aules catalanes. A partir...
A favor? A favor?
Està bé, home.
És que ja no ho sé.
Que et portaran sushi, no? A partir de 2032, els professors comptaran amb robots equipats intel·ligents que faran d'auxiliars dels professors. Seran els encarregats de preparar-los al temari i analitzar el rendiment dels alumnes i també de valorar la feina dels mateixos professionals.
Segur que hi ha ventiladors i hi haurà robots.
El departament nega que la introducció de robots suposi cap risc pels llocs de feina del professorat i titlla d'innecessàries les manifestacions del gremi. Cal recordar que milers de professors van manifestar-se sota el lema Prou futur, ens roba la feina. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.